La regulació dels vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, han experimentat un gir significatiu en l'entrada en vigor de la nova ordenança a diversos municipis de Catalunya, com a Badalona, que contempla sancions de fins a 600 euros i retirada del vehicle en cas d'infraccions greus. Davant d'aquest escenari parlem amb Salvador Zoroa, president d'ADEVIC, perquè ens expliqui el seu posicionament, els reptes de l'educació en mobilitat i com ciutadans, administracions i entitats poden contribuir perquè aquestes mesures funcionin amb èxit, justament amb la nostra companya, l'Anna Clara, des de Badalona. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Salvador Zoroa. Què tal, Salvador? Com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé.
Quina valoració feu de la nova ordenança de vehicles de mobilitat personal que estableixen sancions, com és el cas d'aquí de Badalona, fins a 600 euros i la retirada del vehicle per infraccions greus?
Primer que t'he de dir que exactament, concretament l'ordenança de Badalona no me la conec perquè nosaltres tenim una actuació que és arreu de Catalunya, llavors no estic al cas, no? Però sí que és cert que, igual que Badalona, doncs hi ha altres poblacions que estableixen les seves ordenances, mesures de semblants, no? Jo el primer que diria és que, evidentment, una sanció és efectiva, però és efectiva per un determinat col·lectiu de persones, perquè hi ha algunes que tant és la sanció que els hi caigui que si han de seguir fingint ho seguiran
ho
fent. Val? Exacte. Llavors, jo el que penso és que hem de portar una acció global de diferents tipus de mesures i jo vull entendre que l'ordenança de Badalona també les contemplarà. No? El problema moltes vegades de les normatives és que si més no, a nivell de comunicació a la població, ens centrem més en les sancions, en les mesures, així més heavy, tipus retirada de vehicle i demés, i ens oblidem d'altres coses, no? Perquè això és el que causa més sensació. No? També t'he de dir que el que sí que he vist és el post de xarxes socials de l'Ajuntament i, per una altra banda, el fet que un alcalde ja surti en una xarxa social dient, ei, que ens posem les piles, que hem fet una ordenança i que la Guàrdia Urbana estarà darrere d'aquest tipus d'infraccions, això val molt, també. Vull dir que també s'ha de tenir en compte tot, eh? Que a vegades s'emeten una ordenança o una llei, s'elabora, es publica i es posa en marxa i després que sigui posa la policia actuant, però si la policia té un suport de l'equip polític i més amb els ajuntaments, doncs està molt més legitimada i reforçada per poder actuar, no?
Clar. I considereu que aquesta regulació arriba en el moment adequat o és una reacció tardana davant d'un problema que ja era evident?
Bueno, per començar, l'evidència d'aquest problema s'ha generat amb el temps, en el moment que ha hagut el boom d'augment massiu d'utilització dels vehicles de mobilitat personal, que a tothom es va agafar una miqueta per sorpresa. Val? Què ha passat? Que els ajuntaments, donada la situació de que no hi havia una regulació a nivell estatal, els ajuntaments s'han hagut de buscar la vida i començar a fer ordenances. I el problema que ha hagut aquí és que han anat regulant en funció de les seves necessitats, dels seus criteris, que entenc que bonament doncs, tothom tenia la seva idea. I el que ha passat és que les mateixes situacions han generat diferents regulacions. Per exemple, el fet de portar casc o no, el fet de l'edat mínima per conduir un ciclomotor. Doncs si ara, per exemple, Badalona diu ara retirarem els ciclomotors, però una altra ciutat no ho fa, llavors això sí que és un problema.
Clar.
Aquí la qüestió és que tothom, sigui el que sigui, ho faci igual. La uniformitat en aquest sentit, perquè clar, un vehicle, sigui quin sigui, no es mou només pel seu municipi.
Clar.
I més en una zona com aquesta, que és l'àrea metropolitana, que és molt fàcil veure doncs, un BMP que va de Barcelona a Hospitalet o a Badalona, on sigui. No? I ja no et dic zona rural. No es pot circular per zona interurbana,
Clar. Segons
el reglament, i resulta que a poblacions, a pobles petits, tothom va... Bueno, tothom, hi ha molts patinets elèctrics i van per vies interurbanes, no?
Clar. I d'entre les mesures, per exemple, limitar la velocitat o prohibir per la cera, a quina consideres la més significativa?
Doncs mira, aquí hi ha una cosa molt clara que tothom ha de tenir i és que els vehicles de mobilitat personal són vehicles, igual que les bicicletes. I per tant, tant bicicletes com BMPs, ja siguin patinets elèctrics, motocicles o el que sigui, han de circular per calçada, sempre, i respectar les normes de circulació. sempre. El tema de velocitat, per normativa estatal ja tenen una velocitat de 25 km per hora. I la qüestió de circular per la vorera, entenem que no per carril bici, que els carrils bici en el seu dia hi havia molt la moda de posar-los damunt de la vorera i per sort s'ha anat segregant i ja tenen el seu propi carril. Mentre hi hagi carril bici, doncs han de circular per allà. Si no n'hi ha, han d'anar per calçada, no poden anar per la vorera. Això ens genera un altre problema, i és que quan els vehicles de mobilitat personal circulen per la calçada, tenen un greuge important d'habilitat respecte a la resta de vehicles. Uh-huh. Són el vehicle dèbil, igual que ho poden ser les motos respecte als cotxes o als camions, no? I això genera molts problemes de convivència, sobretot, i risc, evidentment, perquè si un BMP porta la velocitat que porta, va ocupant un carril en un carrer estret que només hi ha un carril i va fent cua de vehicles, doncs a vegades hem vist situacions una mica complicades de vehicle que vol avançar a un patinet o una bicicleta, no? I no hi ha suficient espai, yeah. I això pot ser un problema. Però per contra, si els BMP circulen per vorera, llavors els vianants són els que es converteixen en l'element més dèbil. Mm-hmm. I que bueno, sempre ho és, el vianant. Si a sobre li fiquem bicicletes, patinets elèctrics i altres elements per sobre la vorera, doncs això és que augmentem molt més el risc.
Clar, llavors aquí hi ha molts conceptes que entren en joc. Llavors, quin diries, o quina via de circulació és la més adequada pels vehicles de mobilitat personal?
Evidentment, calçada.
Vale.
Calçada perquè són vehicles, i els vehicles no poden anar per vorera. Només per entrar i sortir dels guals. Ja està, no hi ha més. És calçada. Ara, això sí, igual que tots els conductors, conductores de tot tipus de vehicle han de ser conscients que aquests vehicles tenen unes limitacions respecte a altres vehicles, igual que tenen unes avantatges, que per això cada cop hi ha més gent que porta BMPs. Però hem de tenir en compte que són vehicles molt lleugers, que són vehicles que tenen molt poca massa, per tant, i que és molt fàcil que caiguin a terra, que es puguin fer mal. Llavors, per una banda, BMPs han de complir la normativa, ja no només de velocitat i de més, sinó de semàfors, que si estan vermell pots t'has de parar, i els altres restes de vehicles han de ser conscients que els BMPs han d'anar per allà. I, per tant, paciència. Clar. Paciència, perquè al final la via l'hem de compartir entre tots.
Clar, han de conviure. I quina diries que és l'edat mínima que consideres adequada per utilitzar un vehicle de mobilitat personal?
Bueno, aquí ja, nosaltres, per exemple, com a associació d'EVIC no ens pronunciem, perquè uh-huh. penso que no ens toca a nosaltres, no? Perquè aquí has de mirar, buscar una edat que les facultats psicofísiques del conductor siguin les adequades per poder portar aquell vehicle i per poder moure's per la ciutat. Uh-huh. Val? Però, clar, amb bicicleta, que també és un vehicle, doncs els nens també poden anar. I llavors dius, bueno, com ho fem, no? Jo, a nivell personal, et diré que l'edat de 16 anys, que és l'edat que ja pots portar ciclomotors, ja m'està bé. Vull dir que els ajuntaments que han optat per aquesta edat, jo penso que per aquí anem bé.
La nova ordenança també preveu una sanció elevada per certs casos. En la teva opinió, les sancions són l'eina principal per aflorar el problema o quines altres eines calen?
Mai de la vida. Mai de la vida. No podem evolucionar ni fer progressar una societat a base de multes, perquè no funciona. La multa no funciona. La multa és una cosa més, la sanció és una cosa més que pot contribuir, com et deia al principi, en determinats casos de persones que són suficientment intel·ligents per entendre que quan la sancionen no ha de tornar a repetir aquella conducta i ha de conduir d'una manera més moderada. Però és que aquestes persones generalment són les que menys infringeixen. Mm-hmm. Val? Què passa amb BMPs? Igual que amb bicicletes, igual que amb vianants, perquè aquest seria un altre tema també a tocar, que estem molt acostumats a que, bueno, no passa res, saps? És no normal. Tota la vida he anat amb bicicleta per sobre la vorera, des que tinc un BMP han portat no sé quants anys anant per la vorera, ningú m'ha dit res, i ara em feu canviar? Clar, hi haurà gent que a base de denúncies potser sí que canviarà, però aquí han d'haver altres coses. La sanció només no serveix. Aquí han d'haver controls, han d'haver inversions en infraestructures, que s'estan fent, eh? no dic que no es faci, ni molt menys, perquè vull dir, surts al carrer ja ho veus, que hi ha zones que estan plegades de carrils, que estan protegits, a més, amb elements físics perquè no es fiquin els vehicles, els carrils bicis i demés, no?
Clar.
Vull dir que es fan moltes altres accions i s'apliquen moltes altres mesures. La principal, com sempre, i més des de la nostra visió, és l'educació.
La formació, sí.
L'educació, mm-hmm. La formació, sempre. Sempre. És la via que ens conduirà a una societat millor. Formar-nos i formar-nos en el civisme, en la convivència i en la moderació a l'hora de desplaçar-nos,
uh-huh.
en el respecte als demés.
Clar.
Això és el que ensenyem nosaltres, no ensenyem normes. Les normes ja les saben. Nosaltres treballem amb competències, treballem en saber percebre quin és el risc, quines són les teves capacitats, en conèixer el teu entorn, per saber per on has d'anar, i saps que no és la por a una sanció el que ens ha de fer moure, perquè llavors què faries? Viuries amb por?
Clar.
Ai, que ara no sé si m'he passat una senyal. Que ara no sé si... Saps? No. Has de viure amb respecte als demés. Si respectes als demés i tothom fa el mateix, no correràs tant, potser, perquè seràs conscient que necessites una distància per frenar, per tant, aniràs més lenta, depèn del vehicle que portis. Si tens una patineta elèctrica al davant i tu vas amb un cotxe, doncs igual li deixes més distància, no fos que caigues a terra per algun motiu i no tinguessis temps a frenar. Això és el que nosaltres busquem.
I ja com a última pregunta, com es pot fomentar des de l'educació vial una cultura de convivència entre vehicles de mobilitat personal, bicicletes, cotxes i vianants? Què diries?
Doncs, mira, a nivell d'educació ja es fan accions, perquè les escoles es fa educació viària, no la que nosaltres desitjaríem en quant a quantitat, en quant a qualitat, la veritat és que és molt bona, que totes les policies locals i Mossos d'Esquadra, els agents que fan de monitors i monitors d'educació viària, fan una feina excel·lent, però no és suficient. Aquí convindria que des dels centres escolars, des del mateix sistema educatiu, realment d'una vegada, perquè d'alguna manera sí que s'estan fent canvis, avenços a nivell legislatiu, però no entra en la consciència encara de que dins del sistema educatiu hi ha una sèrie de qüestions que són bàsiques i que s'han de treballar. Mm-hmm. Sí? Com és, per exemple, l'educació viària. L'educació viària no és una educació només en la seguretat en el trànsit, és una educació per la vida. Perquè si tu ensenyes els valors de la responsabilitat, de la convivència, del respecte, de la seguretat, no estàs ensenyant només a desplaçar-te. Estàs ensenyant doncs, des d'equitat de gènere fins a qualsevol altre tipus de comportament que pugui ser antisocial.
Molt bé, doncs, Salvador Zoroa, president de DIVIC, moltíssimes gràcies per passar-te pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Els pacients inclosos en el projecte d'atenció integrada social i sanitària al Prat de Llobregat redueixen un 57% l'ús de les urgències. Així s'extreu de les conclusions en dels primers dos anys en funcionament del programa, al qual en aquest temps s'han adherit 150 persones. Marxem fins als estudis del Prat de Ràdio, on ja hi tenim a punt Víctor Asensio García. Molt bona tarda.
Bona tarda. El projecte d'AIS al Prat s'articula a través d'un equip multidisciplinari que actua de manera conjunta i personalitzada, centrant la seva actuació en l'àmbit domiciliari. Per saber més sobre aquest servei, saludem la Patrícia Alcaide, responsable del projecte. Bona tarda.
Bona tarda.
Quin és l'objectiu principal del projecte d'atenció integrada social i sanitària?
Bé, amb el projecte d'atenció integrada sociosanitària del Prat, el que pretenem és trencar la fragmentació que existeix actualment entre els serveis socials i sanitaris de la ciutat. És veritat que al Prat ja fa temps que existeixen espais de reunió entre professionals de la salut i professionals socials, però no tenim una integració real. Al final volem alliberar l'usuari d'aquesta figura d'enllaç que ha de fer sovint entre un servei i l'altre i ser nosaltres els que facilitem aquesta integració, treballar cap a la porta única o la finestra única per fer una miqueta més fàcil la vida de l'usuari. I com a objectiu principal també tenim aconseguir que la persona pugui viure a casa seva el màxim temps possible, si és el que vol i si la casa i les condicions ho permeten, perquè al final per la manca aquesta d'integració o coordinació de vegades no aconseguim que la persona estigui al domicili tant temps com voldria i si ens anticipem i ens organitzem podem garantir una major estada a casa seva.
Al final, clar, aquesta feina el que vol és unir aquests dos serveis que depenen de, doncs, administracions diferents, que tenen també la seva forma diferent de treballar. Quines mancances veu veure aquí al Prat que us van dur, doncs, a crear aquest projecte?
Com deia, aquí al Prat sí que existien espais de trobada i els professionals es reuneixen i es coordinen, però la integració és anar una miqueta més enllà. El que no existia era un espai estructurat on tots els professionals que intervenim en un procés de fragilitat de l'usuari ens asseguéssim a parlar del pla d'acció individualitzat d'aquell usuari. Ens reuníem, però sovint marxàvem d'aquestes reunions amb plans paral·lels que acaben generant duplicitats de proves, duplicitats d'itineraris, sobrecàrrega del sistema, ineficiències. I el que fem amb aquest projecte és posar un equip multidisciplinar amb governança compartida, que depèn tant de l'Ajuntament de Serveis Socials com dels serveis sanitaris de l'ICS, i que aquest equip sigui el que vehiculitzi tota aquesta integració. Per tant, ens assegurem que ens asseiem tots a la mateixa taula, que posem l'usuari al centre, que el fem també corresponsable d'aquest pla d'atenció i que treballem tots en la mateixa línia fent el sistema molt més sostenible.
Clar, la lògica ens diu que això millora l'atenció, però si anem a buscar les percepcions i les dades que teniu vosaltres com a servei, què heu notat que aporta doncs, tenir precisament aquest servei AIS al Prat en les persones usuàries?
Aquí tenim l'avaluació potser més qualitativa, que són les enquestes que li fem als usuaris i la seva percepció de la satisfacció, i és que viuen molt positivament aquest acompanyament. Ells, la vida realment els hi fa molt més fàcil, tenen una porta única que, a banda de ser única, és àgil, és directa, perquè ells tenen un telèfon d'atenció on saben que podran trucar i se'ls resoldran les seves necessitats tant socials com sanitàries. I a banda hi ha un impacte en salut que comencem a veure. És veritat que per un projecte com aquest, 2 anys és poc, perquè es necessita molt més rodatge per anar veient quines són les dades, i també és cert que parlem d'usuaris amb alta fragilitat i amb alta complexitat. Per tant, algunes millores en aquest aspecte són difícils, però es comencen a veure reduccions, per exemple, en els serveis d'urgències de la ciutat, amb les visites a altres dispositius d'urgències, i comencem a veure que hi ha ingressos habitables en planificació, ingressos i reingressos habitables si fas una bona gestió, t'anticipes i ets proactiu en l'acompanyament d'aquestes persones.
I clar, amb aquests 2 anys que porteu de procés ja s'han sumat o s'han adherit al programa unes 150 persones. Com funciona tot el procés per formar part d'aquest AIS, perquè l'AIS doncs, faci aquest acompanyament? Quina és la porta d'entrada principal?
Els usuaris poden arribar tant dels dos sistemes, tant de social com de salut. L'equip de l'AIS, amb les 5 professionals que hi treballen, formen part de moltíssimes taules i cercles i espais de trobada del municipi. Per tant, sovint ja estan en aquelles taules on es parla d'aquests usuaris. A banda, existeix un circuit de derivació via correu electrònic que tenen accessible tots els dispositius del municipi, tant de salut com social. Durant aquests 2 anys ens hem dedicat també a fer molta comunicació de tot això, explicar que hi som aquí, que existeix aquest recurs i animar a tots els professionals del municipi a fer ús d'aquest circuit de derivació.
També doncs, a través de la nota de premsa que ha fet el Servei Públic de Salut, l'ICS, vèiem, no?, que les xifres asseguren que hi ha millores sanitàries en les persones que es, doncs, estan incorporades en aquest servei, tant sanitàries com socials. De fet, un 50% de les altes, no?, de les persones que es donen d'alta del servei AIS, compleixen els seus objectius marcats al pla individualitzat. En què es tradueixen aquestes millores?
En primer lloc, voldria dir que per nosaltres aquest 50% és una dada boníssima pel que comentava abans, perquè parlem de persones amb alta complexitat social i sanitària, amb molta fragilitat. Per tant, parlar de que el 50%, una miqueta més, dels usuaris que entren al programa acaben assolint objectius, és una dada molt, molt positiva. Quan treballem el seu pla individualitzat, es pacten o s'intenta arribar a objectius en diferents àmbits. Els més estrictament sanitaris, que es treballen amb la infermera de l'equip AIS, comencem sovint endreçant medicació i treballant el pla d'adherència al seu pla de medicació. Penseu que parlem d'usuaris amb alta fragilitat, per tant, amb uns volums alts de medicació, i aquí treballem en formació, endreçar, què m'estic prenent, quan, com, per què, i quan poses ordre en el pla de medicació acaba impactant també amb els resultats de salut. Treballem i aconseguim sovint també la vinculació amb els serveis de salut i sanitaris de la ciutat. És a dir, l'AIS entrarà un temps a formar part de la vida d'aquestes persones, després surten del programa i hem de treballar la seva vinculació amb el seu referent del CAP, amb el seu referent de treball social, sovint amb altres dispositius de salut mental, perquè hi ha moltes d'aquestes persones usuàries que tenen alguna patologia, alguna vinculació de salut mental. Llavors, des del programa també un dels objectius és que es vinculin els seus referents perquè quan nosaltres sortim de les seves vides ells puguin seguir amb aquest pla d'acció, i això també ho aconseguim amb un percentatge bastant alt. Hi ha també objectius vinculats al terapeuta ocupacional. Tenim una figura de terapeuta incorporada a l'AIS i depèn de la situació plantegem diferents objectius, però podem passar per l'adequació de la llar, aconseguir que la llar sigui un lloc segur perquè la persona pugui estar-s'hi el màxim temps possible, que pugui guanyar autonomia en formació de la persona i també dels cuidadors, tant formals com informals. Treballem aquesta formació perquè la persona visqui al màxim, guanyant la màxima autonomia possible dins de la situació de fragilitat en què ens trobem.
Clar, això evidentment és una millora de la qualitat de vida de les persones usuàries. Què us fan arribar? Quines són, doncs, una mica les valoracions que fan, més enllà d'aquestes enquestes que ens comentaves ara sobre, doncs, haver participat en aquest projecte?
En primer lloc, viuen molt positivament aquest acompanyament. Les senten properes a les 5 persones de l'equip i ho senten, ho viuen tot com àgil, fàcil i molt més còmode en una situació de fragilitat en què necessites que tot sigui el més fàcil possible. I un altre dels aspectes que es valora molt positivament és que es tingui en compte la seva opinió a l'hora de decidir què farem, com ho farem i quan ho farem. Aquest pla d'atenció individualitzat s'ha de signar tant per l'equip AIS com per la persona que entra a formar part del programa. S'ha de treballar aquest apoderament, aquesta corresponsabilitat, i se'ls fa partíceps en tot moment del que estem decidint i per què. I això es valora molt positivament, que es tingui en compte la seva opinió en cadascun dels passos que anem fent.
Mm-hmm. Quant de temps sol estar una persona que forma part del projecte AIS, doncs, amb aquest acompanyament? O és variable segons la situació?
És variable, però sí que anem veient una mitjana de 5-6 mesos, més o menys, pel recorregut que portem, com et dic, per un programa així és poquet. Hi ha casos d'intensificació de l'atenció en 2 o 3 mesos, perquè hi ha una cosa molt puntual, com pot ser un ingrés d'un cuidador, o alguna situació molt identificada que fa trontollar l'estructura familiar, llavors intervenim, intensifiquem i sortim. Hi ha casos que superem l'any perquè la situació és altament complexa, perquè és multifactorial i s'han de tocar molts aspectes i tenim usuaris que porten amb nosaltres més d'un any. Però la mitjana anem veient que va pels 5-6 mesos.
A l'inici de l'entrevista ens comentaves que al final el que feu des de l'AIS una mica és coordinar tot plegat, tots els dos serveis, especialment els socials com els sanitaris, no? I feu aquest enllaç i a la vegada, doncs, acompanyeu en tot el procés a les persones usuàries. Però, clar, evidentment, tant els serveis socials com els serveis sanitaris anteriorment a vosaltres ja treballaven, d'alguna manera, intentaven compartir informació de la forma que fos, no? Com ha canviat aquesta relació entre tots dos serveis? Quin paper hi feu vosaltres una mica d'enllaç? I com és el vostre dia a dia perquè això funcioni?
Sí, com deia a l'inici, precisament al Prat ja hi havia molts espais de trobada entre social i salut i es funcionava de manera molt coordinada. El que passa que el que pot donar l'AIS és una intensificació de l'atenció que no es pot oferir des de cap altre dispositiu per un tema de possibilitat real i de temps. L'AIS en si mateix ja és un equip social i salut. Integra treballadores socials, integra infermeria, psicologia i teràpia ocupacional. Llavors ja és la integració en si mateix. A banda, comparteix espai amb els serveis socials de l'Ajuntament, està a porta amb el SAT, amb el Servei d'Atenció Domiciliària, perquè creiem que això era clau pel funcionament del projecte. Hi ha situacions que es desencallen molt més fàcilment de la mà de les treballadores familiars, perquè ja tenen vincle, de vegades, amb els usuaris, perquè tenen una informació de moltíssim valor, perquè formen part del dia a dia d'aquestes situacions i ens ajuden a desencallar molt més fàcilment aquestes situacions i obrir-nos la porta en domicilis en què d'una altra manera ens costaria molt entrar. Llavors, aquest equipaix no funcionaria si no fos amb aquesta coordinació amb aquests serveis. I a banda ens coordinem amb els serveis sanitaris en presencialitat en els tres CAPs de manera rotatòria. L'equipaix es desplaça als tres CAPs, a banda de la coordinació que podem tenir diària, telemàtica i telefònica. Fem presencialitat en els tres CAPs per generar aquests vincles, aquestes sinergies i aportar aquesta integració que fins ara potser no teníem tan treballada.
El model està sent d'èxit i això demostra que el fet de la Generalitat hagi doncs, posat en marxa i impulsat 6 noves experiències territorials com l'AIS, no? Que integren precisament l'atenció sociosanitària i que ho fan al domicili, tal qual es fa aquí al Prat. Doncs, com valoreu el fet de que l'AIS del Prat sigui també doncs, un referent en aquest sentit per altres experiències territorials?
Bé, a nosaltres tot això ens reafirma i ens diu que estem anant pel camí correcte. Al final és una estratègia de govern, és una aposta que ve ja de temps enrere. Quan vam començar nosaltres a nivell internacional també vam estar mirant i hi ha una aposta clara de tirar cap aquí. Pràcticament el 20% de la població de Catalunya té més de 65 anys. Parlem d'un escenari d'actuacions més complexes, a més fragilitat, i si no ens coordinem no podrem donar resposta a les necessitats actuals de la població que van canviant i que es tornaran encara més complexes en poc temps.
Clar, però evidentment les característiques de cada municipi, de cada població, són diferents. No estem parlant de municipis de més de 50.000 habitants, altres poden ser municipis molt més petits. En tot cas, creus que aquesta experiència de l'AIS, que integra doncs, aquests dos serveis a través d'aquesta figura, pot adaptar-se a diferents realitats a nivell de Catalunya?
Sí, això és escalable, però ha de ser adaptable. Jo crec que hi ha unes bases comunes, que és trencar aquesta fragmentació entre lo social i la salut, però com ho aterris dependrà molt de la situació del municipi. Abans de començar un projecte com aquest, tu has de fer una anàlisi de la teva situació, has de fer una anàlisi del mapa de la teva població, quines són les seves necessitats i aterrar aquesta integració que doni resposta a les necessitats de la teva població. No és un model rígid, sinó que aquest mateix del Prat l'hem d'anar adaptant i altres municipis l'hauran d'anar adaptant a allò que requereixi la seva situació.
Doncs Patrícia Alcaide, responsable del projecte AIS del Prat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Soc l'Albert i m'agradaria recomanar la cançó de Brothers in Arms de Dire Straits. Gràcies. These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the low. And your farms.
through these fields of destruction. Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it happens so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I.
Aquest cap de setmana la Farga de l'Hospitalet de Llobregat ha acollit el Saga, un festival que serveix d'aparador per mostrar les últimes tendències i novetats del món dels videojocs. Precisament fa un parell de setmanes que va sortir l'últim projecte del pretenc Javier Ortiz. Ho descobrim marxant cap al Prat Ràdio, on tenim a punt el Kevin Hurtado Torres. Molt bona tarda.
Bona tarda. Aquest cap de setmana s'ha celebrat a la Farga de l'Hospitalet la quarta edició del Saga, un saló del gaming on jugar, gaudir dels videojocs i compartir les novetats del sector en català. És per això que avui tenim amb nosaltres a un professional de la indústria d'aquí, del Prat. Ell, espera, Javi, antes de empezar, voy a esto. Animador 3D, ¿verdad? Es tu...
Sí, animador 3D.
Vale, para decirlo correctamente, que se me había olvidado preguntártelo.
No,
vale,
te preocupes. Empezamos de nuevo.
Bona tarda. Aquest cap de setmana s'ha celebrat a la Farga de l'Hospitalet la quarta edició del Saga, un saló del gaming on jugar, gaudir dels videojocs i compartir les novetats del sector en català. És per això que avui tenim amb nosaltres a un professional de la indústria d'aquí, del Prat. Ell és animador 3D i l'últim projecte en el qual ha treballat ha estat Moonlighter 2, un roguelike que va sortir al mercat fa un parell de setmanes. Saludem ja al Javier Ortiz. Què tal, Javier? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Kevin. Com estamos?
Primer de tot, gràcies per passar per aquí pels micròfons del Prat Ràdio. Jo et volia preguntar, per començar, en què consisteix la feina d'un animador 3D?
Pues así de forma muy sencilla y resumida, un animador 3D lo que hace es dar movimiento a los personajes. O sea, nos centramos básicamente en realizar todas las acciones que puede tener un personaje dentro del videojuego. También se puede utilizar para cine o series, pero yo que soy de videojuegos me centro en eso, me... Tengo que básicamente mover al personaje que tú vas a ver o con el que te vas a enfrentar.
Mm-hmm. Treballar en el món dels videojocs, doncs, sona molt bé, no? Sona com un somni. Segur que hi ha moltíssima gent que té aquesta idea pel seu futur, perquè al final hi ha moltíssima afició aquí a Catalunya i a Espanya dels videojocs, però entenc que és una cursa de fons. Quina és la teva formació acadèmica per haver acabat treballant en aquesta indústria?
Bueno, yo hice un grado especializado en diseño y desarrollo de videojuegos en la UPC, en Terrassa. Y después de eso, como no sabía exactamente cuál era la parte que más me gustaba de los videojuegos, al final me decidí a hacer un máster de animación 3D en Madrid. Y bueno, finalmente después de ese máster hice otro curso más y hasta donde estoy ahora, en Digital Sun.
Uh-huh. Y después arriba, fent servir vocabulari de videojocs, podríem dir el Final Boss, no? Que és la inserció laboral, que és una vegada tens tota aquesta formació, tens totes les eines per dedicar-te a aquest món, a vegades és complicat entrar en una indústria que és molt gran a nivell de números, però realment a nivell de persones és molt petita i és molt complicat entrar-hi, veritat?
Sí, sobretot, almenys en mi àmbit, que és més artístic, és bastant difícil entrar. Pero se puede hacer si al final es muy competitivo, Y realmente se puede llegar, aunque es eso, tienes que formarte muy bien y sobre todo destacar un poquito más que el resto o trabajar un poco más que el resto.
Uh-huh. ¿Qué els dirías tú a aquests joves que, nois o noies joves que es volen dedicar a la indústria dels videojocs? Tu que ja has arribat, que has fet tot aquest procés, quins consells els donaries o què els dirías que haurien de treballar més?
Lo primero que diría es que no cometan el mismo error que yo. Y que intenten saber qué parte de los videojuegos es la que más le llama. Cuanto antes tengas claro eso, va a ser mucho más fácil especializarte en ello. Y sobre todo no parar de practicar. Al final, la mayor parte de gente que está en la industria tiene muchos años de experiencia. Y si quieres entrar en ella, tienes que dedicarle bastantes horas.
A la part de concreta dels videojocs et refereixes a si t'agrada més doncs, la part de guió, la part d'animació 3D, no? Imagino.
Sí, al final los videojuegos decimos que suele ser el arte más completo, básicamente porque bebe de todas las artes que puede haber desarrollado el ser humano, tanto música, literatura, pintura, matemáticas, todo. Entonces, como es un ámbito tan amplio, cuanto antes sepas ¿qué es lo que más te llama la atención y a lo que te puedes, si quieres especializar, mejor?
Tu deies que vas cometre alguns errors, que jo crec que és normal, no?, en aquesta etapa formativa, però recentment em consta que has pogut tornar a la teva universitat en la que vas fer el grau de videojocs per fer una conferència doncs, parlant de l'últim treball en el que, del qual has format part. Imagino, no?, que és molt emocionant, no?, i molt, molt especial doncs, poder tornar a la que va ser la teva universitat doncs, per fer una conferència o per fer una xerrada.
Sí, así es. Le di una ponencia para los chavales que acaban de empezar, de primero de carrera, las cuales yo también recibí. Me acuerdo perfectamente de unas cuantas charlas que recibí en esa clase, sobre todo para, más que nada, que conozcan qué ámbitos hay. O sea, yo, por ejemplo, cuando me acuerdo que cuando estaba en primero, recibí charlas de animación, de modelado, de texturizado, y es un poco eso, para que vean qué vertientes hay dentro de los videojuegos y que puedan intentar encontrar qué es lo que les interesa y que se dediquen a ello.
Actualment tu treballes en una desenvolupadora de videojocs independent que es diu Digital Sun Games, que té seu a València. Estàs vivint allà també? Com és això de... També imagino que també en un moment vas dir que vas fer un màster a Madrid, també a vegades doncs, aquesta sensació de m'haig de marxar fora o haig de separar-me durant una etapa de la meva família, dels meus amics, doncs per intentar complir el meu somni i dedicar-me al que és la meva professió somiada i per la que estic dedicant tant de temps.
Totalmente. Al final yo eso, tuve la oportunidad de hacer el grado allí en... Bueno, en Terrassa, pero al final sigue siendo dentro de Cataluña. Y después de eso, como vi que aún me faltaba un poquito de preparación, intenté buscar la mejor educación, que en este caso estaba en Madrid, y allí a la aventura. Y luego cuando estaba allí, más de lo mismo. Me salió la oportunidad de poder mudarme a Valencia, viendo que la oferta era buena, lo que hacían dentro de esta empresa me interesaba mucho, porque al final... dentro de España es una de las grandes citas a pesar de ser independiente y no podía decir que no, la verdad.
¿Quién es el teu día a día dentro de la compañía? ¿Quiénes son las dinámicas o sinergias que hay entre los diferentes departamentos? Porque al final de ellas, que es los videojocs son un art molt complet, que ve una miqueta de totes les arts. Imagino que sou moltes persones treballant. Doncs com és aquest procés, aquestes sinergies entre departaments, des de la idea inicial a després del desenvolupament del guió, fins al final tindrà aquest joc complet, ja acabat?
Uf, es una muy buena pregunta. A ver, como somos relativamente... A ver, somos unas 52 personas ahora mismo, si no me equivoco, y dentro del proyecto en el que estoy yo ahora somos unos 12. Normalmente la empresa no apuesta todo por un solo proyecto, sino que siempre intenta buscar uno o dos proyectos para desarrollar a la vez. Y ahora mismo, por ejemplo, mi día a día se basa en hablar con mucha gente y trabajar de lo que estoy haciendo yo. Sobre todo hablo mucho con el departamento de diseño, que al final es los que tienen la idea o los que quieren sacar ideas diferentes o cómo va a funcionar cierta parte del videojuego. Y luego también con la parte más de programación, que es lo que ha diseñado el diseñador, valga la redundancia, lo que he animado yo, cómo se va a integrar dentro de este juego. Uh-huh. Básicamente es todo el rato ese engranaje de ir los 3-4 personas hablando todo el rato y luego tener charlas, bueno, tener reuniones entre todo el estudio para ver cómo van los diferentes departamentos dentro de un proyecto.
Uh-huh. Llavors, al final és superimportant aquesta comunicació constant entre els diferents departaments perquè tot surti de la manera precisa perquè després doncs, s'encaixi en aquesta mena de puzzle, no? Podríem dir que és un videojoc.
Sí, sí, o sea, la comunicación es muy importante dentro de videojuegos. No puedes estar tú a tu bola todo el rato haciéndolo a lo que te dedicas, no puedes estar todo el rato dibujando, pintando, modelando, porque si solo estás centrado en lo tuyo, vas a dejar pasar muchas oportunidades o tanto de aprender o de estar al tanto de lo que están haciendo tus compañeros o decisiones que se toman. Entonces, es todo el rato comunicación.
Aquí a Digital Sun Games desenvolupeu videojocs de tot tipus o esteu especialitzats en algun tipus en concret com podria ser aquest roguelike?
Lo que más nos gusta hacer realmente son los roguelikes, pero bueno, tenemos dos juegos que no son roguelikes, que son Midseeker, que fue para Riot Games, y también tenemos Cataclismo, que es un RTS de construcción y Tower Defense. Pero sí que es verdad que el tema roguelike es el que más nos llama y el que, sobre todo, tenemos algo ya de rodaje sobre él.
Uh-huh. Deies que vau fer un joc per Riot Games, que Riot Games és una companyia molt gran, és la de League of Legends, no? Si no m'equivoco, Valorant, aquest tipus de videojocs. Entenc que també feu com us contracten doncs, per fer feines per altres desenvolupadores més grans.
Normalment, ser una empresa indie... como tienes que intentar buscar financiación fuera, normalmente siempre trabajas con un publisher. En este caso, por ejemplo, Moonlighter salió con 11bit, Cataclysm ha salido con Hooded Horse y Midseeker salió en su momento con Riot Games. Al final es una gran multinacional que tiene mucho dinero, cree en tu proyecto e invierte en él, básicamente. Uh-huh. Así que el estudio indie siempre se mueve en esos ámbitos.
I després són ells els que s'encarreguen de tota la difusió, no, entrenc i distribució del videojoc.
Sí, normalmente sí, aunque nosotros también tenemos nuestro departamento de relaciones públicas y tenemos ahí nuestro Twitter, TikTok, Instagram, que también intentamos darle un poco de bombo desde casa.
Uh-huh. Clar. Com dèiem, fa unes setmanes vau publicar el vostre darrer videojoc, que és aquest Moonlighter 2, que com bé indica el nom, doncs és la segona part d'una saga, podríem dir. És vist que es tracta, com dèiem, d'un roguelike. Jo no tinc ni idea, Javi, de videojocs. Per tots els que estiguin com jo, que això de roguelike no tenen ni idea del que significa, com explicaries què és un roguelike, que és aquest tipus de videojoc, i en què consisteix aquest Moonlighter 2?
Vale, para entenderlo así de la forma más rápida y sencilla posible, un roguelike es un juego en el cual ninguna partida va a ser idéntica a la anterior. Es una partida que se genera de forma procedural, por lo cual te vas encontrando salas con diferentes enemigos, que nunca esas salas van a ser iguales a las que has jugado hace una hora o ayer. Eso sería la forma más sencillita de entenderlo. Uh-huh. Y bueno...
Sí, continúa.
Y refiriéndote a Moonlighter 2, es un roguelike, como hemos dicho, en el cual controlas al tendero Will. Es un chico el cual tiene su tienda. Y va a mazmorras a luchar contra enemigos, con los cuales consigue objetos o reliquias que pueden tener más o menos valor. Y después de eso, vuelve a Moonlighter, que es su tienda, a venderlo a los aldeanos que habitan esa aldea. Tienes ese doble juego de voy a buscar tesoros y luego tengo la administración de tienda, por así decirlo.
Clar, són com dos jocs en un, no? En un joc de masmorres, no? Que això sí que potser ho coneix més la gent, aquests escenaris, no? Que es generen cada vegada diferents i tal, on tu vas a buscar recursos, i després un joc de gestió de recursos, no? Com podria haver molts, sobretot de mòbil, que són molt famosos, no? Que són bàsicament això de gestionar els recursos que tens.
Exactamente. Así sería una muy buena forma de explicar Moonlighter.
Uh-huh. No sé si teniu... El videojoc va sortir fa un parell de setmanes. No sé si teniu dades de com està funcionant, de vendes...
De ventas va bien, no nos podemos quejar, pero sí que es verdad que quizás esperábamos un poquito más, sobre todo por ser una secuela directa del primer juego, que gustó muchísimo. También es entendible porque ha salido en Early Access, que es un estilo de sacar los juegos que no es el juego final, sino que está al 80%, 90%, uh-huh. Y de aquí 2, 3, 4 actualizaciones saldría, por así decirlo, el juego completo. Uh-huh. Pero, a pesar de eso, las reviews que tenemos de los jugadores que han jugado están encantadísimos. Hemos pasado de cuando salió el juego tener un 70%, 81% de reviews buenas, ahora mismo estamos al 85%. O sea, mucha gente que juega está muy contenta. Y la mayoría de reviews negativas que tenemos o son por errores de programación, que es normal dentro de los videojuegos. Todos los videojuegos tienen errores de programación.
Y me sé en un Early Access.
Exacto. O gente que se queja de que es un Early Access. Entonces, por esa parte estamos tranquilos. Sabemos que hemos hecho un juego muy bueno y que con las actualizaciones que sacaremos hasta la 1.0 será aún mejor. Y sobre todo escuchar a los jugadores, que es lo que más nos ha ayudado, por así decirlo. Escuchar a los jugadores, sacar pruebas para que prueben qué es lo que les gusta, qué es lo que no. Y a partir de ahí ir toqueteando el juego para tener la mejor versión posible para la 1.0.
Uh-huh. Pels que ens estiguin escoltant i els hi sembli interessant aquest videojoc i el vulguin tastar, el vulguin provar, com el poden aconseguir?
Pues ahora mismo está en la página de Steam, que es la página de la Marketplace de ordenador, y si no, también está en Xbox One y está dentro del Game Pass, que es un servicio por suscripción, como si fuese Netflix, de Microsoft, que es para la Xbox. Entonces ahí, si tienes la suscripción, está totalmente gratis para probar.
Uh-huh. Ja per últim, Javier, ara que ja heu, imagino que és una alliberació molt gran, no?, poder ja publicar un videojoc en el que heu estat treballant durant molts mesos, però no sé si ja tens algun projecte nou entre les mans que ens puguis explicar.
Hay proyectos nuevos, pero por desgracia, por temas de confidencialidad, no puedo decir nada. Aunque en Digital Sun seguimos trabajando tanto en Moonlighter como en otros proyectos que saldrán de cara al futuro.
Llavors, no podem saber en què, però no pares, no? No pareu a Digital
Sun
Games.
No paramos. Estamos a tope. Llevamos diferentes proyectos a la vez y la verdad es que están todos muy guapos.
Que bé, doncs me n'alegro molt, Javi, enhorabona per la feina feta i moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres als micròfons del Prat Ràdio.
A ti, Kevin, muchísimas gracias por la entrevista.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Doncs aquí s'acaba la història d'aquest Connectats de dilluns. Demà més, ja sabeu, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.